Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Moltes gràcies, amic Pedro. Té el seu mèrit fer un Consell de Ministres per baixar el preu de les entrades de cinema a jubilats, pensionistes i militars sense graduació, com antigament es feia amb alguns articles, com per exemple les entrades del circ. Ara, aquestes ja no són necessàries, perquè el circ de les eleccions, amb els seus polítics ficats a artistes circenses, és inigualable. Però vostè, Pedro, no sap que molts pensionistes i jubilats ja tenen prou en poder arribar a fi de mes? Que això sí és una pel·lícula de terror? Mai vaig pensar que un president de govern, en la seva desesperació per seguir de president, arribaria a especular electoralment amb entrades del cinema. De seguir així, li veig extraperleando amb les entrades dels toros, del futbol, del circ i un llarg etcètera. I com deia aquell, així no, Pedro, així no. Soc la Montse Rodríguez i això és La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7 de la tarda i un minut. Anem ara a saber quin temps ens esperen les properes hores. I diuen els que en saben que arriben dies de sol amb un temps no tan insegur com el cap de setmana passat, però persistiran els ruixats de tarda. Les temperatures davallaran una mica. I quina és la situació a les carreteres hores d'ara? Ens ho explica des del Servei de Català del Trànsit, la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim parlant de problemes a la P7 entre Barberà i Santa Perpètua de la Mogoda, on hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions de congestió arran d'una topada entre diversos vehicles, entre ells un camió. Hi ha un carril tallat i encara 5 quilòmetres i mig de lentitud. Compta amb el seu lateral, la B30, que també va i presenta moltes retencions, uns 3 quilòmetres de lentitud, i si continuem els accessos nord amb aturals a la C-17 a Parets, hi ha Montcada per la C-58 cap a Trinitat. En el cas de les rondes també va estar en moviment, però tendeixen a donar-se desfent les retencions, i en el cas de la 2, a Sant Joan d'Espí, als accessos sud, ja pràcticament s'ha resolt el problema. Com sempre, demanar-vos que circuleu amb precaució. Bona tarda.
I d'aquí un moment a la Linterna parlarem del que ja estem fent al llarg del dia. La pluja d'idees, propostes no gaire ben enfocades per ser i sortides de to a les xarxes socials amb els majors de 65 anys com a protagonistes, ens ha cridat avui l'atenció. Avui ho explicava en Carles Lossa del seu informatiu. En plena campanya de les municipals, el president Pedro Sánchez, i ara t'ho explicava jo, els hi ha promès entrades al cinema a 2 euros. Mentrestant, la DGT està estudiant fer molt més estricta que fins ara la renovació del carnet de conduir. I finalment, hem trobat un tuit en el que un descerebrat demana que els jubilats els hi veti l'entrada als supermercats al cap de setmana perquè ho col·lapsen tot. Avui en parlem d'això i també d'una guia per combatre la discriminació cap a les persones grans elaborada per l'associació Som Sènior. T'ho expliquem d'aquí res amb en Sergi Tor i la Lourdes Charles de Som Sènior.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El Hotel Eurostars Gran Marina sube el telón para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado a las 8 de la tarde durante el mes de mayo podrás disfrutar de un tributo a las grandes áreas interpretadas en directo en el mismo bar del hotel. Acompaña esta actuación con uno de nuestros cócteles de autor y completa la noche cenando bajo las estrellas con un delicioso menú a la brasa. Ven al Eurostars Gran Marina y vive una noche única. Te esperamos al estreno.
Ya está abierta la inscripción para la tercera prueba del circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Catalunya, que se disputará en el Golf Costa Daurada el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Institutos Odontológicos, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres, Colabora Xio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf, Rickson y Golf Estudio Barcelona.
No hay nada más satisfactorio que ver a más de 7.500 familias sonreír al recuperar su vivienda. En Desokupa creemos en la importancia de tener un lugar seguro y cómodo al que llamar hogar. Y nos enorgullece haber ayudado a tantas familias a recuperarlo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llama al 93-494-3540 o entra en desokupa.com y te ayudaremos.
Asustados. Están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
A Copi Catalunya i Andorra estem parlant de la pluja d'idees, propostes, per cert, no gaire ben enfocades, i sortides de to a les xarxes socials amb els més grans de 65 anys com a protagonistes. Ens ha cridat avui l'atenció. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Com, per exemple, Sergi, que en plena campanya de les municipals el president Pedro Sánchez els ha promès entrades de cinema a 2 euros. Mentrestant, la DGT, per exemple, estudia fer molt més estricta que fins ara la renovació del carnet de conduir.
Sí, en aquest cas hi hauria una obligació de fer les renovacions de carnet a cada 5 anys, a més de superar, i aquí hi ha la discrepància, certes proves físiques per a la renovació. Majoritàriament els majors de 65 anys ho veuen com una mesura necessària, però a vegades pot arribar, en aquest cas si hi ha un mal ús, a ser discriminatòria. I és el que s'anomena, com tu molt bé has dit, amb una paraula, edadisme, que és un tipus de discriminació per a les persones grans. Però en aquest cas ens centrem ara en un dels temes claus, com és el carnet de conduir.
Perfecte.
Avui a Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, hi ha estat la Joana, té 68 anys, i bé, condueix des que té 18, és a dir, és una conductora amb una experiència de més de 40 anys. Ella considera de que a vegades pot haver una certa discriminació, fins i tot de conductors que l'arriben a fins i tot a insultar, una cosa molt desagradable, i ella ho té clar. Si les facultats fallen, deixarà de conduir.
Ho tinc claríssim. Sempre que tingui la consciència al seu lloc, però si en soc conscient de que no condueixo bé o que puc posar en perill la meva vida o la vida dels altres, segur que deixo de conduir.
Hi ha alguns col·lectius, com Som Sènior o Maria Pensionista, han avisat que algunes mesures estadistes de la Direcció General de Trànsit poden estar a un pas de la discriminació amb aquest col·lectiu. La Joana ens ha dit que ella mateixa deixaria de conduir si veu que la consciència o les seves facultats fallen. I també considera que en aquest cas les proves actuals poden ser motiu de crítica i reclame millores.
Sistema en general, cada vegada sí que més amb la nostra capacitat per bellugar-nos i per fer coses o alguna cosa, i ens estan limitant per tot arreu. Quan la persona no pugui conduir, que es facin bé aquestes proves de valoració, i si no pot conduir perquè físicament no pot, vale.
Estaríem parlant d'un tema de si aquestes proves són necessàries o no, i sobretot, doncs, les proves físiques. A l'informatiu migdia ja ha passat Alejandro Requena, que és propietari de dues autoescoles, una a Sant Joan d'Espí i l'altra a Cornellà. Alejandro Requena considera que s'han d'adaptar criteris d'actualització perquè també hi ha un envelliment progressiu de la població, i per tant cada cop hi haurà conductors més grans, i considera fins i tot positives que hi hagi cada 5 anys una prova. Fins i tot afirma que s'hauria de reduir aquest termini, i també considera que la clau de tot, òbviament, no és l'edat, sinó les proves físiques.
Yo entiendo que el criterio del centro médico es el que va a determinar si hay casos particulares, pero es evidente que de 65 a 70, de 70 a 75, de 5 en 5 años, es un periodo demasiado amplio y que quizá haya que revisar, básicamente, no por nada, sino por proteger a la persona mayor de 65 años que está conduciendo.
Queda clar que conduir no és una qüestió de data, sinó de salut, tot i que aquests factors estiguin relacionats, i que la discriminació a les persones grans no ha de passar desapercebuda. Al cap i a la fi estem parlant de civisme i d'educació. I per aquest motiu és molt interessant una guia de l'associació Som Sèniors amb aquest títol: Com combatre l'edadisme cap a les persones grans.
És un plaer tenir al telèfon a Lourdes Charles, que és la responsable de Som Senior. Lourdes, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com s'us acudeix fer aquesta guia i m'expliques una mica en què consisteix?
Doncs mira, tot va sortir amb la pandèmia, que a la meva feina tenia menys feina i amb unes companyes que fem la mateixa ocupació, doncs ja estàvem totes a prop dels 60 anys, vam començar a pensar doncs, què faríem, no? Què faríem quan ens jubiléssim.
Uh-huh.
Ens vam imaginar escenaris doncs, possibles, no ens veiem amb un casal jugant al parquís ni viatjant amb l'inserso.
Uh-huh.
A partir d'aquí vam anar veient possibilitats. Vam començar un de research, que vol dir que vam consultar fonts secundàries i vam veure que la majoria de les activitats i accions que es portaven a terme per les institucions estaven orientades a persones grans que tenien problemes sociosanitaris.
Sí.
Que això és totalment lícit, però clar, quedava una altra banda, un altre segment de població major de 65 anys jubilada ja, que té un estat de salut bo o saludable. I a partir d'aquí vam decidir ficar focus en aquest aspecte. Vam buscar un partner social, li vam presentar a l'Ajuntament, perquè vivim a Barcelona, i vam dir, bueno, doncs preguntem-ho a l'Ajuntament de Barcelona, diguem què li sembla, i li va semblar fantàstic. Vam començar a treballar durant el 21 fent una recerca amb professionals que ja treballen amb el món de les persones grans, més orientat en aquesta banda que et dic, a les persones grans que tenen un envelliment actiu i saludable.
Mm-hmm.
I després vam fer focus group amb persones, amb usuaris, amb ciutadania, amb persones per veure tot aquest tema, com viuen l'envelliment.
Mm-hmm.
A partir d'aquí ja vam detectar que hi havia la necessitat de tractar aquest tema de l'edatisme. Inclús
sí.
Més enfocat en a nivell professional.
Mira, perquè m'has llegit el pensament perquè és el que t'anava a dir, perquè va dirigit també al món professional, concretament a tres grups d'interès, que són les institucions, nosaltres, els mitjans de comunicació, i també les empreses, no?, que influïm bastant en la creació de realitats.
Exactament. O sigui, amb els discursos que es creen i amb la manera de fer, per exemple, les institucions, hi ha moltes vegades que decideixen, els experts aquests i expertes, decideixen quin tipus d'activitats o d'equipaments necessiten, sense preguntar l'opinió. Això ja és no consultar, no tenir en compte aquesta persona, no? Per tant, ja s'actua de manera discriminatòria. En temps de comunicació, intencionadament o sense intencionadament, la majoria de les discriminacions a l'edat són no conscients, o sigui, sense saber que les estan fent, però fiquem focus més en persones que estan dintre d'aquesta fragilitat o dependència. Es focus en residències, com que són un blanc fàcil de robatoris, o sigui, posem amb més focus amb les pèrdues i les limitacions que no amb els altres potencials. I inclús les empreses, la publicitat que està orientada a les persones grans és audífons, pèrdues d'orina, batuts per tindre més força, saps? O sigui, per reforçar la dentadura, o sigui, ja també s'enforca, la publicitat és edatista. O sigui, primer són aquests tres stakeholders que s'haurien de crear aquestes realitats, o sigui, aquestes narratives, aquests llenguatges, aquests discursos diferents. I, posteriorment, evidentment, és conscienciar a la població de que existeix aquesta discriminació.
Uh-huh. Certament és que al segle en què estem hi ha aquestes actituds i perjudicis cap al procés d'envelliment i la bellesa, eh?
Mhm. Uh-huh. Clar, és que estem parlant de que l'augment de l'esperança de vida doncs incrementa, no ens hi havíem trobat mai davant d'aquesta realitat, i ara és més important quasi inclús parlar de la longevitat, de què farà les persones. Clar, imagina't si jubilen de moment als 65 fins als 95, que pot viure tranquil·lament una persona,
sí,
són 30 anys de la vida.
Uh-huh.
No podem enfocar això com a pèrdues limitacions. Llavors, o sigui, hem de canviar de manera de veure l'envelliment. És un canvi de paradigma. En lloc de veure el model de les necessitats, cobrir necessitats, que evidentment hi ha persones que ho necessiten, o sigui, que sí que tenen necessitats, però això, per malalties, econòmiques, el que sigui, no? El model que hem de construir és el model de les oportunitats. per fi ja no tens unes obligacions, no tens que anar a treballar, no tens fills a casa. Estem parlant que hi ha un nivell de salut bo i saludable. Si fins als, la persona és dels 65 als 75 anys, un 75% té una salut bona i saludable. Imagina't si té possibilitats de fer coses.
I tant.
Però és que del 75 als 85 és un 44% de la població que encara té una salut bona i saludable. I més de 85%, gairebé 85 anys, perdona, és un 33% de la població.
Sí, sí.
Per tant, evidentment, hem de canviar la manera d'entendre l'envelliment. Si les persones no volen ser grans, perquè, clar, ser gran són desvaloritzacions, són estereotips negatius. Per tant, hi ha una contradicció. La gent vol aquesta eterna joventut, que no és possible. Si s'està identificant amb un model que és contradictori a el que està vivint com a etapes vitals. O sigui, que hi ha un conflicte d'autoimatge, d'autoconcepte, que evidentment afecta les persones. Hi ha gent que ens deien als focus group, celebro més el sant que no l'aniversari.
Certament.
Si no volen fer anys.
Hem d'acabar amb tantes coses, Lourdes, per exemple, aquelles expressions que reflecteixen microedatisme, no? Allò d'anomenar avis sense tenir aquest rol familiar, per l'edat que tens estàs molt bé, t'estàs fent gran, tot el dia t'estàs queixant, no entenc les presses de les persones grans, i després no hi ha res pitjor. Mira, veiem a un tuit una persona, bueno, dic persona per dir una cosa, no?, que deia que els avis, els jubilats, se'ls veti les entrades als supermercats els caps de setmana perquè ho col·lapsen tot i triguen molt a agafar les coses un cop compren. Frases d'aquestes no es podem permetre. I està claríssim que hem de combatre aquest edatisme sí o sí. Per la gent que vulgui veure aquest estudi, aquesta guia, on ho poden fer? Jo la tinc a les meves mans. La podem aconseguir a través de la plana web?
Sí, doncs això es pot aconseguir. De moment no està encara publicada en paper, encara que l'Ajuntament de Barcelona doncs dic que té aquesta intenció també de publicar-la en paper, però ja està en format PDF a la web de Barcelona. Es diu Com combatre l'edatisme de les persones grans, de la teoria a la pràctica, perquè primer fem un recull teòric fins a arribar a aquesta eina pràctica, no?, on es mostren les conductes que hem d'evitar i canviar-les per les que hem de fomentar, no?
I tant que sí.
Sinó també a la web de Som Seniors. A la web de Som Seniors hi ha l'eina pràctica, i a dintre d'aquesta eina pràctica doncs es pot trobar el contingut de difusió gratuïta.
Doncs jo de tu agafaria i tindria amb mi aquesta guia, perquè ens valdrà absolutament per tots com combatre l'edatisme cap a les persones grans. Lourdes Charles, de Som Sèniors, responsable, gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona. Cal gent
gràcies,
com tu i com tots vosaltres, els que esteu a Som Sèniors. Gràcies, una abraçada, enhorabona.
Gràcies,
7 de la tarda, 18 minuts. Aquí un moment parlarem d'una cosa totalment diferent. Anirem a parlar amb Agroseguro, que és l'agrupació d'entitats asseguradores agràries d'Espanya, que, atenció, han de tenir la butxaca plena les asseguradores perquè han d'indemnitzar molts calés a gent que treballa al camp. Ara t'ho explico.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues ha llegado ese momento. Vamos a saludar a la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética de Starbene. Doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a recordar el número de teléfono de la doctora Torrejón, que está en la calle Muntaner 252, el 93-414-3631. ¿Por qué es importante el teléfono? Pues, en primer lugar, para poder llamar y tener esa visita informativa con la doctora Torrejón, y porque esa visita, doctora, es sin coste alguno.
Correcto, es una visita informativa, es una visita, yo creo que muy importante para el paciente y para mí. Para el paciente yo creo que para conocer a la persona que va a llevar adelante su tratamiento, es decir, que se va a responsabilizar de la evolución del tratamiento, y para mí porque necesito saber si efectivamente puedo o no ayudar al paciente.
Eso
a veces
es.
yo me divierto, ¿no? Porque me dicen, pero doctora, ¿seguro que usted me puede decir cuánto me va a costar el tratamiento? Y digo, mire, esto es como si usted a un constructor o a un promotor se quiere cambiar la cocina y los dos baños y dice usted que por teléfono que le diga cuánto le va a costar. Digo, ese señor le dirá, pues mire, tengo que ir a ver cómo de grande es la cocina, qué materiales le quiere poner, ¿no? Es decir, tiene que tocar, tiene que ver. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Es decir, para mí es muy importante ver físicamente al paciente y sobre todo que el paciente me cuente el histórico que ha tenido, ¿no? Por todas las vicisitudes que ha pasado, qué situaciones se ha encontrado, qué dificultades ha tenido para poder crear su estrategia de tratamiento personalizada.
Doctora, hábleme de la importancia de las máquinas y de las infiltraciones para poder adelgazar.
Vale, pues mira, las máquinas y las infiltraciones que nosotros las tenemos como las tienen en otros muchos centros son importantes, son muy importantes, pero quiero dejar claro una cosa. No hay ninguna máquina en el mercado que adelgace, ni hay ningún tipo de infiltración que adelgace, absolutamente ninguna. Y uno puede decir, bueno, ahora va a salir ella y va a decir que la suya sí. No, las mías tampoco. Es decir, máquinas e infiltraciones son estímulos externos que lo que nos van a hacer es ayudar a remodelar el cuerpo, es decir, a que se vaya perdiendo de donde más se necesita. Y en el caso nuestro, además, nos va a ayudar a multiplicar el factor dieta. Y pongo un ejemplo. Si una persona haciendo nuestra dieta perdería medio kilo, pues cuando nosotros la estimulamos, la trabajamos, le tocamos, por así decirlo, esas zonas de grasa donde mayor acúmulo hay y hacemos nuestras infiltraciones, vamos a conseguir que pierda un kilo y medio. Es decir, vamos a potenciar muchísimo el factor dieta. Pero yo siempre le digo a los pacientes, ¿cuánto es el triple de cero? Y me dicen cero. ¿Y con esto a dónde voy? Si yo no hago dieta, ya me pueden hacer máquina o ya no pueden hacer infiltraciones.
Está clarísimo.
Podré ver mejor, podré ver que la celulitis me mejora, me podré ver un poquito más contorneada, pero no estaré perdiendo peso. Dicho esto, quiero aclarar algo muy importante de cara a los pacientes. Muchas personas a mí me vienen y me dicen, yo ya me he hecho infiltraciones, pensando que las infiltraciones son todas iguales. No. Cada médico que trabaja o usa infiltraciones pueden ser infiltraciones muy diferentes las unas a las otras. De ahí que Sanidad, cuando los médicos utilizamos infiltraciones y estamos autorizados por Sanidad, tenemos la obligación, porque es un derecho del paciente, de darle un documento firmado por mí, en el caso mío, cada uno firmará el suyo, donde se especifica qué tipo de infiltraciones se utilizan. Nosotros utilizamos infiltraciones autorizadas por Sanidad, ¿de acuerdo? Es decir, que el paciente en todo momento tiene que estar tranquilo y también quiero aclarar, porque muchas personas tienen miedo a que las infiltraciones puedan generar un efecto rebote.
Sí.
Las infiltraciones pueden generar un efecto rebote según el tipo de infiltraciones que se puedan utilizar. En el caso nuestro, las que nosotros utilizamos no lo producen, ¿vale? Con esto lo que quiero es aclararle a todas aquellas personas que muchas veces, bueno, pues le han contado una cosa o le han dicho, no sé, milongas muchas veces, y esto me duele en el alma, acerca de las infiltraciones no adelgazan, las máquinas no adelgazan, lo único que adelgaza en el sentido de pérdida de peso es la dieta. Lo que sí sucede es que las máquinas, según el tipo de máquina y el tipo de infiltraciones, van a ser un estímulo muy importante para quitarle esfuerzo al paciente y conseguir mejores resultados en menos tiempo.
Bueno, pues nos ha quedado clarísimo. Y para que sepas que esas máquinas son autorizadas, que esas infiltraciones son autorizadas, hay que ir a sitios y centros como el de la doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética, que está en la calle Muntaner 252 principal y que tiene ese teléfono 93-414-3631. Y si os vais a su plana web, a su página web, veréis que pone centro acreditado por el Departamento de Salud, que es súper importante. Doctora Torrejón, correcto, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Faltó una noche de franela.
Atenció, perquè avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra us parlem de la sequera i totes les conseqüències que comporta aquesta sequera que estem patint. Per exemple, les asseguradores calculen que hauran de pagar indemnitzacions rècord a les 110.000 hectàrees de cereal que han presentat declaració de sinistre. En parlem de tot plegat amb Xavier Joana, que és director territorial a Catalunya d'Agroseguro, que és l'agrupació d'entitats asseguradores agràries d'Espanya. Senyor Joana, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Escolti'm, s'ha girat feina, eh?
Sí, bueno, com totes les campanyes, eh? Perquè quan no tenim sequera, tenim fred, quan no tenim pedra, i al final pues, totes les campanyes són diferents, però bueno, aquesta una mica més que el reste.
Podríem dir que aquestes seran unes indemnitzacions en rècords, ja que segons la primera previsió de 43 milions d'euros a tota Catalunya, i d'aquesta 43 milions, 25 correspondrien a les Terres de Lleida, no? Estem parlant d'indemnitzacions rècord.
Sí, són indemnitzacions rècord a les Terres de Secà, perquè tal com heu dit, pagarem 25, o la previsió és de pagar 25 milions d'euros als secans de Lleida i al conjunt de Catalunya 43 milions d'euros. Perquè ens fem una idea, l'any passat, amb el que és secà, rec, panís, arròs, tots els cereals, en tota Catalunya ja van fer una xifra rècord i van pagar 14 milions d'euros. Llavors, i això ja era una xifra rècord perquè triplicava el que s'havia pagat mai en un any. I ara estem parlant de 43 milions d'euros amb les terres del secà únicament.
Senyor Joan, imagino que per rebre una indemnització s'ha de presentar una declaració de sinistre. Què passa des del moment que un pagès, una persona que té uns camps, presenta aquesta declaració de sinistre? Imagino que la figura del perit és important, no?, per visitar aquests camps.
Sí, és molt important. O sigui, aquestes pòlisses se van fer a final d'any, se van fer entre el novembre i desembre, i a partir d'ara, pues, quan la gent veu que tindrà menys collita, ens presenta una declaració de sinistre. Una vegada arriba la declaració de sinistre, nosaltres la passem amb un tècnic, amb un perit tassador, que va a fer la peritació dels mals.
I un cop fa aquesta peritació, què passa?
Aquesta peritació va a camp, veu les diferents parcel·les, els diferents camps de l'agricultor, i fa una valoració. A partir d'aquí, les dades d'aquesta peritació ens les envia via telemàtica als nostres ordinadors i més o menys d'aquí un mes pues, pagarem nosaltres ja les indemnitzacions si tot és correcte.
No tothom deu tenir aquest tipus d'assegurança, no?
Parlem d'unes xifres molt altes, eh? Perquè considerem que als secans el 80% de lo conreat està assegurat aquí als cereals. Mm-hmm. O sigui, que és una quota d'assegurança molt, molt important.
Mm-hmm. Li deia jo que no sé si tota la gent que té camps i fa aquest conreu de diversos productes, estàvem parlant, per exemple, de cibada, de blat, no sé si tenen assegurat les seves hectàrees de terra, però no sé si passa com a la gent de carrer, no? Que a vegades no tenen segur el cotxe, assegurat la casa, etc.
Sí, normalment sí, o sigui, l'assegurança agrària la tenim molt consolidada, tant a nivell espanyol com aquí a Catalunya. Ja fa molts anys que tenim força contractació i que la gent confia en el sistema, la gent ja no es coneix. Uh-huh. Llavors, així com el reste de les assegurances, com són els cotxes, els pisos, se pot triar, aquí si vols assegurar els cereals, els has d'assegurar tots. Llavors la gent majoritàriament ho té tot assegurat. Bàsicament, ja no per la sequera, sinó per l'incendi i per la pedra, que són els riscos que normalment estem veritant tots els anys. Uh-huh. Però anys excepcionals com aquest, pues, també no és d'entre el risc de la sequera.
Si això continua així, Xavier, què passarà amb les assegurances? Perquè, clar, hi ha uns calés, no? Després d'aquests calés ja hem de pensar doncs, d'on es treuen.
Sí, el que passa és que això és un sistema d'assegurança agrària combinada. Llavors això està legislat per llei. Nosaltres, les empreses privades, són les que assumim el risc i la gestió d'aquesta assegurança, però per una altra part tenim l'administració, que és la que dicta les normes, i a més fa com a reassegurador de tot el sistema. Uh-huh. Llavors, perquè ho entenguem, és un sistema de compensacions. O sigui, podem tindre sequera aquí, però no es poden anar molt bé els cítrics a València, no es pot anar bé l'olivera a Andalusia, i és un sistema de compensació entre territoris i cultius. Uh-huh. Uns cultius van malament, uns altres van bé, i així any tras any, doncs, més o menys, van sortint els números.
I com es comporta l'administració?
L'administració se comporta bé. L'administració se comporta bé perquè al ser assegurances d'alt risc, doncs part dels costos d'aquesta assegurança els està pagant directament l'administració. O sigui, perquè nos entenguem, si una pòlissa costés 100 euros, 50 euros li fica l'administració de subvenció i els altres 50 euros són els que paga el pagès.
S'ha plantejat, no sé si a Agroseguro, que dèiem que és l'agrupació d'entitats d'assegurances agràries d'Espanya, no sé si té pensat canviar les modalitats, pujades de tarifes, perquè, clar, s'ha d'assumir d'alguna manera, no?, tot tants costos i tantes indemnitzacions.
Sí, no, però, o sigui, el que són les línies, les garanties, les tarifes, se van actualitzant any tras any. Però no perquè hi hagi un sinistre tan important, o perquè és un sinistre molt important, jo crec que des de l'inici de les assegurances agràries, ja no que a Catalunya, sinó a nivell estatal, serà el sinistre més gran que s'ha patit, no per això el sistema fa una davallada, sinó que any tras any pues, hi ha unes reserves i el que dèiem és una compensació entre territoris i
i l'administració. Doncs que hi hagi molta sort i esperem que el temps que plogui lo suficient. Xavier, Joana, gràcies per haver estat amb nosaltres. D'Agroseguro, recordem que és l'agrupació d'entitats d'assegurances agràries d'Espanya. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
7 a la tarda, 32 minuts, i a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra arriba l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, t'explico que els socorristes de Barcelona han decidit suspendre durant 10 dies la vaga indefinida que havien convocat, una vaga que justament havia començat avui. Es donen aquesta treva perquè l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a adjudicar el servei a una nova empresa i a garantir el cobrament dels salaris. Els treballadors deixen clar que la vaga no queda desconvocada, sinó congelada. El Tribunal Suprem ha elevat la quantia de les indemnitzacions que cobraran els familiars de les víctimes de l'accident de Germanwings. Recordem que el 24 de març del 2015, aquest avió que va sortir de Barcelona es va estavellar i van morir 150 persones als Alps francesos. El Tribunal eleva del 35 i 45 al 50% l'increment respecte als accidents de trànsit habituals. I atenció, perquè segons una enquesta del sindicat UGT, el 22% dels professors consultats reconeix haver patit alguna agressió física per part dels alumnes o bé de les seves famílies. Un 11% diu que ha patit actes vandàlics per causes directament relacionades amb la seva feina. Segons el sindicat, d'aquestes xifres greus es desprèn l'estrès i l'ansietat que pateix el col·lectiu de professors víctimes d'aquest assetjament.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. I d'aquí una estona, Iolanda, en parlem del Dia Internacional de la Celiaquia. Fins després.
Vinga, fins després.
I ara sí, l'última hora esportiva amb José Luis Gil. Bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda.
I amb nom propi, Jordi Cruyff, segueix les passes de Mateu Alemany.
Sí, perquè avui s'ha confirmat que el proper 30 de juny deixa l'àrea esportiva del Barça. Igual que en el cas de Mateu Alemany, Jordi Cruyff estarà al peu del canó fins al 30 de juny, completant el màxim d'operacions possibles en benefici de la plantilla en el proper mercat de fitxatges. Respecte als incidents post-derbi a Cornellà, ha passat per Esports Copet l'intendent de Mossos d'Esquadra, Josep Saumell, responsable de seguretat en els esports, que ha ratificat aquest pacte entre les parts implicades, seguretat de Barça, seguretat d'Espanyol, Mossos d'Esquadra, perquè hi hagués una celebració mesurada del Barça a la gespa de Cornellà si aconseguien el títol de Lliga, i que mai es va parlar que no hi hagués celebració blaugrana sobre la gespa. Respecte a aquests incidents, ha avançat avui Isaac Fouto. El comitè de competició decidirà demà obrir expedient sancionador a l'Espanyol per aquests incidents d'invasió de camp. La sanció, esgotant tots els terminis legals possibles, no es compliria molt probablement fins la temporada vinent. En el plànol esportiu, sensible baixa pels de Luis García, perquè Braithwaite, amb una lesió muscular, serà baixa per jugar contra el Rayo i l'Atlético de Madrid. Mentretant, el Girona, avui ha parlat Quique Cárcel, que ha dit que dona més importància al fet de consolidar el Girona a primera divisió que no pas a que l'equip blanc i vermell jugui o no competició europea la temporada vinent. En plana poliesportiva, estarem pendents des de les 8 de la tarda del Sabadell-Mataró, primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo.
Senyor Gil, més informació a Esports Cope, gràcies.
A reveure.
Que vagi bé. I d'aquí a uns moments, com us dèiem, parlarem del Dia Internacional de la Celiaquia. Què és la celiaquia? Com tractar-la? Estem parlant d'aquesta malaltia al llarg de la programació de Cope Catalunya i Andorra, i el nostre torn és per parlar amb la doctora Beatriz Lobo de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
I ara, una bona notícia de Iberdrola. ¿Te imaginas ahorrar en tu factura de la luz y cuidar el medio ambiente todo desde tu móvil? Con Iberdrola, líder mundial en energías renovables, puedes conocer cuánto consumen los electrodomésticos de tu casa y recibir consejos personalizados en tu móvil para ahorrar. Y así, cuidas también del medio ambiente. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la Linterna Cope Catalunya i Andorra saludem a Daniel Boseler. Daniel, què tal? Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes, Montse. ¿Cómo estás?
Bien, y encantada de conocer a Daniel Boseler. Queremos también que conozcan los oyentes de Cope quién es Daniel Boseler y qué es Barcelona Ets Tú. Barcelona Eres Tú. Todo suyo.
Bueno, Montse, con esta radiografía te tengo que contestar. Yo soy un autónomo desde hace 26 años de manera continuada e ininterrumpida y me he dedicado toda mi vida al mundo de la abogacía, a una abogacía de proximidad, de las micro, pequeñas y medianas empresas y sobre todo en el campo de los autónomos. Me he vinculado mucho siempre a los colectivos pues más vulnerables, sobre todo víctimas de toda clase, especialmente víctimas de accidentes de circulación, también víctimas de la ocupación, colectivos, ya te digo, de discapacidad. Y siempre me he dedicado, entre comillas, a resolver los problemas de la gente en la ciudad de Barcelona.
¿Cuál es su experiencia política?
Bueno, te tengo que decir que no tengo ninguna experiencia política en sentido estricto. Sí que milité hace muchos años en CiU, como militante de base, porque quise, ¿no?, implicarme y conocer de primera mano un poco las dinámicas de los partidos políticos. De ahí que naciera Barcelona Ets Tú, ¿no?, por mi disconformidad del planteamiento actual, de la política actual, de cuál es este planteamiento, ¿no?, de los políticos profesionales. Y por eso hemos impulsado este partido, que es de gestión, sin políticos. Todos somos autónomos, todos somos gestores, y replanteamos, ¿no?, la manera de entender la relación entre los entre la gente, los ciudadanos y la administración pública.
Usted ya lo dice, gestores sí, políticos no. Somos no políticos. En Barcelona eres tú.
Claro, y creo que Barcelona, especialmente Barcelona, es una ciudad que ha estado excesivamente tensionada por todo tipo de ideologías, por los sismos, ¿no? Digamos, pues, cabalgando durante 10 años, lo que nos ha conducido a los peores registros sociales en democracia. Son datos, estos no son opiniones. El 32% de los barceloneses están en el umbral de la pobreza. Hoy batimos todos los récords en concursos de acreedores en Barcelona. Hemos retrocedido 20 años en población activa. Cuando dicen, es que ha bajado el desempleo, es falso. Lo que ha bajado es la población activa en la ciudad de Barcelona. Cada vez hay menos gente, de acuerdo, que trabaja en nuestra ciudad. Y eso nos conduce, obviamente, a unos parámetros de vulnerabilidad que han rebasado pues todos los límites de la aceptación, ¿no?, de lo que tiene que ser la normal convivencia en una ciudad.
Uh-huh. ¿Quién hay detrás de ese proyecto político de Barcelona Ets Tu?
Autónomos, Montse, autónomos. Somos gente de la micro, pequeña y mediana empresa, hartos ya de verla, de sufrir la política tradicional, de que no se den soluciones reales a la gente, de tener una Barcelona sometida a otras administraciones, de ver, obviamente, a las personas que están liderando la ciudad de Barcelona, que responden a otros intereses distintos a los de Barcelona, y cansados de esto, lo que hemos decidido es impulsar una candidatura desde la sociedad civil. Es decir, pues mire, desde los carniceros, pescateros, enfermeras, médicas, ingenieras, abogadas, ¿de acuerdo? Todos aquellos que levantamos persiana cada día en la ciudad de Barcelona, y los que utilizamos como ideología las políticas de esfuerzo, el humanismo, los valores, la meritocracia. Todo esto que al fin y al cabo corresponde al ADN de los barceloneses y que evidentemente hemos de, entre comillas, estructurarlo en el centro de mando del Ayuntamiento de Barcelona.
Uh-huh. Señor Boseler, ¿por qué quiere ser usted alcalde?
Mire, yo me quiero Barcelona. Yo soy un enamorado de mi ciudad. Aquí, pues mire, he hecho mi familia, mis hijos, mis amigos, mis empresas. Y yo creo que, mire, sí, hay dos maneras, ¿no?, que uno se dice de querer a Barcelona. Una es mirándoselo y otra desde el campo de la implicación. No había más remedio que implicarse en un proyecto para recuperar Barcelona. Y que recuperáramos, mire, yo le llamo el retorno a la normalidad. Barcelona ha dejado de ser ese espejo como ciudad mundial, como referente de la Unión Europea, y ha pasado a ser una ciudad ahora mismo que está entera de juicio. Yo creo que estamos en la peor versión que pueda dar Barcelona. Por tanto, sí. Mire, la gente que realmente nos queremos, hay un dicho en las pescaterías, que tienen mucho las pescateras, quiere que vulgui pez, que es muy el cul. La política la haces o te la hacen. Pues mire, es el momento de los autónomos. Es el momento de los que levantamos persiana. Hemos empoderado a todas las personas, oiga, que hemos estado a los pies de los caballos. Y ahora todo este colectivo de autónomos, de micros y pequeñas y medianas empresas, hemos decidido, ya le digo, impulsar un cambio disruptivo en la ciudad de Barcelona, y impulsamos un nuevo modelo de gestión social y económico para nuestra ciudad.
Hoy hemos conocido a Daniel Boseler, presidente del partido Barcelona Ets Tu y candidato a la alcaldía de Barcelona. Señor Boseler, gracias.
Gracias a vosotros, Montse. Un fortísimo abrazo.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El gobierno ha anunciado dos líneas de crédito ICO. Una para financiar a las constructoras que edifiquen viviendas con un alquiler tasado y otra para...
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
De momento no hay créditos, ni terrenos, ni se sabe cuál es el precio que el gobierno pretende imponer a esos futuros pisos en alquiler. Porque además los empresarios han advertido que tampoco existe en España una cantidad de trabajadores en el sector.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Les famílies que tenen algun membre amb celiaquia reclamen mesures com les que ja s'apliquen a d'altres països, tan propers com a Itàlia o Portugal, per ajudar a assumir els sobrecostos d'aquesta malaltia. Per fer-nos una idea, tenir una persona amb celiaquia a casa suposa 540 euros més només per comprar productes sense gluten. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i ho sap molt bé l'Isaac, que té una filla amb celiaquia, la Noemí. Ara té 9 anys i li van diagnosticar quan tenia 6. Al principi va costar perquè s'havia d'acostumar a que algunes coses ja no les podia menjar, però ara és tota una experta. El principal problema, com dèiem, és l'econòmic. Els productes sense gluten són entre un 30 i un 50% més cars, i això s'ha d'assumir sense ajudes.
La cistella de la compra, pues, d'un celíac, puja com a mínim entre un 30 i un 50% més. I de vegades dius, home, quan vas a un súper, sí que és veritat que un cop a l'any també fan el dia de la celiaquia i potser et fan algun descompte. Però sí que s'agrairia que una mesura estatal en què aquelles persones que tenen la malaltia reconeguda, doncs que tinguin algun benefici, algun descompte especial.
I un altre hàndicap de patir celiaquia, trobar restaurant que ofereixi menjar sense gluten. A les grans ciutats és més fàcil trobar-ne, però no és una cosa que es pugui improvisar. Es nota sobretot a l'hora de viatjar. Dinar fora de casa ha d'estar totalment planificat per no tenir ensurts.
O sigui, no podem anar presentant-nos en un restaurant sense haver mirat prèviament si a la carta en disposen, doncs controlen els al·lèrgens. O sigui, no podem de manera espontània aparèixer en un restaurant o algun lloc que no ho controlen, perquè la majoria de llocs no estan preparats.
Afortunadament, avui en dia se'n parla molt més de la celiaquia. Fins i tot s'ha posat de moda menjar productes sense gluten. Cada vegada són més els negocis que s'hi dediquen per atendre un públic que també va en augment perquè la celiaquia es diagnostica molt més.
Exacte, i mira, la Sílvia va fer una aposta per aquest tipus de negoci. De fet, ella fa 15 anys li van diagnosticar aquesta malaltia i precisament per totes les traves que s'ha trobat, doncs va decidir muntar una botiga amb productes sense gluten.
La compra era horrorós. I llavors ens vam plantejar amb la meva filla, que també és intolerant, doncs en plena pandèmia vam dir, obrim una botiga d'aquest tipus perquè tant els celíacs, que també van molt lligats amb les intoleràncies a la lactosa i tal,
sí,
doncs puguin portar o puguem portar una vida més normal, no? Clar.
Doncs com explicava el pare de la Noemí, la Sílvia també ens ha reconegut que no és fàcil trobar llocs per esmorzar o dinar amb garanties de que el menjar sigui sense gluten. El més fàcil és tenir-ho tot a casa. Ens ha confirmat que hi ha molta gent que consumeix aquests productes sense ser celíac, per moda, perquè pensen que és més sa, i fins i tot perquè corre el rumor de que aquests productes aprimen. La Sílvia ho desmenteix rotundament.
D'aprimar res de res. I a més, s'ha d'anar molt en compte amb el que es compra sense gluten, perquè hi ha marques així que són més baratetes i tal, que els hi posen uns additius i els hi posen moltes grasses, doncs per suplir el gluten, perquè sigui més manejable.
Per tant, el que es recomana és que els productes sense gluten només els consumeixin les persones celíaques perquè no tenen cap tipus de benefici per la resta. Inclús, en algun cas, podrien ser perjudicials.
Hoy en la cadena COPE os estamos hablando del Día Internacional de la Celiaquía, pero queremos saber qué es exactamente la celiaquía y cómo tratarla. Nos ponemos en contacto con la doctora Beatriz Lobo, que es adjunta al Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora Lobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Montre.
¿Qué es la celiaquía?
Bueno, pues la celiaquía es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene una base genética, o sea, hay gente que tiene una predisposición genética y que tiene una exposición al gluten continuada, pues sus células inmunológicas que residen en la mucosa del intestino, principalmente en el duodeno, pues interpretan que existe una agresión y lo que hacen es un ataque a sus propias células, dando una inflamación uh-huh. crónica. Esta inflamación crónica, lo que si persiste en el tiempo, pues da unas modificaciones dentro de lo que es la estructura o la apariencia del intestino. Y entonces, primero existe como más aumento de las células inflamatorias dentro de esa mucosa, sí. la pared del intestino, uh-huh. y progresivamente puede ir atrofiando lo que son las vellosidades, los pelitos que tenemos en el duodeno y en el yeyuno principalmente, que tienen una función digestiva, se aplanan y esto puede conllevar pues a problemas en la absorción de nutrientes, uh-huh. puede desarrollar pues pérdidas de o falta de hierro porque no lo absorbemos correspondientemente. Además, no digerimos bien algunos tipos de azúcares, como por ejemplo la lactosa.
Sí.
Y esto pues puede predisponer a que aparezcan diarreas o que exista también una maldigestión de estos azúcares en forma de gases. Uh-huh. Esto puede ser alguna de las manifestaciones.
Beatriz, cuando uno llega al médico, normalmente sí. llega ya tarde, ya con la celiaquía ya avanzada. Te lo digo porque, claro, puedes llegar a confusión, ¿no?, con los síntomas de la enfermedad celíaca, ¿no? Puedes tener gases, sí. estreñimiento, náuseas, vómitos, pero esto puede ser también pues síntoma de otra enfermedad. Cuando uno llega al médico y se le detecta, que por cierto, ¿cómo se detecta una persona que es celíaca?
Esto cada vez constituye un reto mayor para el médico, porque cuanto más mayores somos en el desarrollo de la enfermedad, menos síntomas de los que consideramos como clásicos están presentes. Entonces, todo lo que he comentado anteriormente, gases, diarrea, incluso pues esto del tema de la falta de hierro, no es tan frecuente que sean los síntomas más comunes. Cuanto más mayor, menos síntomas, contrario a lo que nosotros pensamos. Con lo cual, constituye un reto, porque dependiendo del grado de inflamación o de lesión progresiva en esa pared del intestino, pues se puede manifestar en forma de anticuerpos, nuestras defensas que lo que detectan como algo anómalo empiezan a circular en la sangre y nosotros lo podemos determinar por unos análisis de sangre, uh-huh. los anticuerpos. Pero no siempre existen estos anticuerpos positivos, con lo cual constituye un reto para nosotros.
Desde luego. ¿La medicación contra la celiaquía sería la no ingestión de gluten?
Efectivamente, porque es el agresor que tenemos identificado, ¿no? Es el péptido que contiene el gluten, es lo que contra lo que nuestro organismo lucha, sobre todo la mucosa del intestino, que es donde se va a digerir, ¿no? Uh-huh. Se va a procesar.
¿Hay niveles de celiaquía? ¿Uno es celíaco o no celíaco o puede ser medio celíaco? A ver, ¿me has entendido?
Ah,
¿no?
Sí, sí. Bueno, ahora mismo tenemos un poco de conflicto con el tema de las intolerancias digestivas, que este es otro debate muy interesante, ¿no? Pero sí que se es celíaco, se puede tener una predisposición a la celiaquía y no presentarla, y la puedes presentar en cualquier momento de la vida, ¿no? Uh-huh. Y dentro de la celiaquía, dependiendo de los grados de daño en esa pared, pues puedes tener diferentes grados de celiaquía. Puedes tener una celiaquía más o menos leve, mm-hmm. porque no hay muchos signos inflamatorios en esta mucosa, o, como comentaba antes, ¿no?, si persiste la ingesta de gluten, al final acaba atrofiándose y esto sí queda, aparte ya no solamente de las manifestaciones, sí que es un grado de severidad dentro de lo que es la lesión del intestino. Y esto puede traducirse en muchas manifestaciones.
Desde luego. ¿Puede tener una buena calidad de vida un celíaco? Me imagino que me vas a contestar, doctora, que no comiendo este tipo de alimentos, pero estamos hablando...
Médicamente, sí,
exacto.
Claro. Desde nuestro punto de vista como médicos, sí.
Exacto.
Desde el punto de vista del paciente, yo creo que no, es muy limitante en la vida social, ¿no? Porque la dieta sin gluten se intenta hacer lo más estricta posible, ya no solamente por la ingesta, sino también por la contaminación cruzada que pueda haber, ¿no? Y en una familia, pues limita mucho que te tienes que separar tus cubiertos, todo lo que es el menaje, incluso pues tu vida social, ¿no? A la hora de ir a cenar fuera o comer fuera,
claro,
o cualquier tipo de celebración, ¿no?
Uh-huh. Y, bueno, y no hablemos, doctora, de cuando va uno al supermercado o a la tienda, bueno, especializada en este tipo de productos, porque qué pena que no pongan manos en el asunto para que alguien con celiaquía pueda comer productos sin gluten, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que también hay que tener en cuenta que esto sí que tiene que ser como un poco extensivo a toda la población en general, es la buena educación sanitaria con respecto a la nutrición. O sea, no solamente es lo que son alimentos sin gluten, sino tener en cuenta que debemos de tener pues una buena alimentación con frutas y verduras, que esto sí que no contiene gluten, uh-huh, y que también, desgraciadamente, ahora mismo pues está todo con los precios por las nubes, ¿no? Tanto lo que son los productos frescos, que esto sí que es importante, y luego, pues claro, por supuesto, lo que son los alimentos bajos, vamos, sin gluten.
Claro, eso hace complicado que mucha gente pueda seguir una dieta celíaca.
Efectivamente, sí, hace bastante caro. Vamos a simplificarlo, ¿no? Claro. Es muy complicado.
¿Tiene cura, doctora? De momento no.
Bueno, a ver, la dieta es la gran cura que tenemos por ahora, así que es verdad que se está intentando un poquito mejorar, no apartando lo que es la dieta sin gluten, pero sí que mejorando la capacidad enzimática también del gluten. Entonces sí que hay ensayos clínicos a nivel internacional que están intentando facilitar este problema, pero a día de hoy, lo que sí que, como todo, igual que lo de la cesta de la compra, apostar por la investigación para poder abrir nuevos caminos y ver qué otros mecanismos puedan estar implicados y que podamos mejorar no solamente la dieta sin gluten.
Doctora, antes de terminar, quería preguntarle, porque hay muchas personas que, aún sin saber si son celíacos o no, han eliminado el gluten de su dieta. ¿Esto es correcto?
Bueno, a ver, no. Desgraciadamente volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos ahora mismo demasiada información en relación a todo el tema de las intolerancias, y una de las primeras intolerancias que se apuestan por ellas es la eliminación del gluten, ¿no? Porque pueda dar tipo de síntomas muy parecidos a los que hemos descrito antes, ¿no?
Sí.
Y los alimentos sin gluten tampoco es lo más saludable nutricionalmente en muchas ocasiones.
Claro.
Están suplementados con otro tipo de edulcorantes, que tampoco la sobrecarga es buena. Entonces, no es lo mejor. Yo creo que hay que buscar una proporción dentro de lo que es la dieta, consumiendo productos frescos, como bien he dicho antes, frutas y vegetales, si es posible, y no la sobrecarga. Cada vez tenemos más ultraprocesamiento de todos los alimentos y manipulación, que esto pues puede conllevar a más la sobrecarga que no a la intolerancia al gluten en sí misma, ¿no?
Así es. Bueno, pues esperemos que, bueno, al menos que bajen los precios de estos productos para que, que tenga esta patología, pues pueda vivir de una manera normal y tranquila, y que no se tenga que quedar en casa y quedar a cenar más tarde porque no puedes ir al restaurante, ¿no? Porque nunca sabes si lo que te van ser realmente sin gluten o no, porque también esto es otra historia, el etiquetaje, etcétera. Ha sido un placer hablar con usted, Beatriz Lobo, adjunta del Servicio de Aparato Digestivo de la Vall d'Hebron. Hoy se celebra ese Día Internacional de la celiaquía, y gracias a los doctores por seguir trabajando en un asunto que no es baladí, que hay que tener muchísimo cuidado porque podemos desarrollar eso en otro tipo de enfermedades. Tocaremos madera, doctora. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ti.
Un abrazo.
Buenas tardes. Un abrazo.
Estem a punt d'arribar a les 8 de la tarda. És el moment en què arriba el nostre company Àngel Expósito i l'actualitat de la Linterna d'aquest dimarts 16 del mes de maig. Ja sabeu que si voleu més informació, a través de cope.es i les xarxes socials. Rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Demà més i millor aquí, a la Linterna, Cope Catalunya i Andorra. Bona tarda.
Cope Catalunya i Andorra. La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Esport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també Campus Femení Barça Academy Esport. Informa-te'n a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Goran Bregovic y la Balkan Paradise Orchestra en directo en Barcelona. Apunta la fecha de este concierto doble inolvidable. Será el 27 de julio en el Popla Español, en el marco del Alma Festival. Goran Bregovic es reconocido internacionalmente por ser el autor de las bandas sonoras de varias películas de fama mundial. Y la Balkan Paradise Orchestra promete hacer vibrar al público con su energía y su espectáculo único, cargado de potencia y originalidad. Venta de entradas en alma.festivalpedralbes.com.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.